A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 51 minuts. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Veniu de la presentació del que és el dispositiu de seguretat per aquest estiu 2025. Bàsicament, l'objectiu final quin és?
Bé, sempre es fa un dispositiu especial, es diu Pla Espigó, i el que hem anat a explicar sobretot és la coordinació que hi ha entre policia local i Mossos i aquest reforç que es fa a l'estiu, en aquest cas per part de la policia local, sobretot bàsicament és per més hores extres que fa la policia local, i per part de Mossos posen 13 efectius més nous, més que vindran per l'estiu, a banda de crec que són 5 o 6 places que estan acabant els cursos que també es reincorporaran. Per tant, més personal, però sobretot hi ha molta feina de prevenció amb les dades que tenen de l'any passat. És a dir, ells miren exactament a on es produeixen més delictes i quin tipus de delictes es fan, i amb aquesta informació que es té s'actua doncs de manera preventiva.
Amb especial atenció a alguns llocs concrets?
Sí, hi ha algunes zones, sobretot per fer sobretot per fer més reforç en el tema, per exemple, de robatoris a vehicles, que és un dels temes que sempre tenim problemes a l'estiu. Doncs hi ha en algunes zones que estan clarament delimitades i que ho saben on són, i per tant això està molt marcat, no? També evidentment amb els esdeveniments, amb els furts, a botigues, a Garraf, per exemple, a botigues ara per Sant Joan, que sempre es fa un dispositiu especial. És a dir, és tota una coordinació que de fet ho ha dit la policia, no? Que els números fins ara són molt positius, en el sentit de que han baixat bastant, alguns molt, diguem, el nombre de delictes. També hi ha un important reforç, per exemple, a l'estació del tren. És a dir, hi ha uns punts on en els darrers anys s'han anat posant, i això ha fet que baixin els delictes, i per tant, evidentment, això es continuarà fent i fins i tot, evidentment, reforçant, perquè tot i que hagi baixat els delictes, doncs evidentment no es pot baixar mai la guàrdia.
Anàvem aquí precisament a l'estació i ens apuntaven també algun dels tertulians ara, la zona de l'Oasis. Hi ha alguna situació especialment preocupant pels veïns des del punt de vista de la seguretat?
Bé, la zona de l'Oasis és una zona com diguem-ne, el disseny arquitectònic de l'Oasis, diguem, és especial, que és molt tancat. És veritat que provoca de vegades doncs problemes, no? De que com és una zona tancada, que potser costa més de veure què està passant, doncs a vegades en aquelles placetes interiors evidentment que a vegades s'acumula gent i poden haver-hi baralles i poden haver-hi problemes. És un punt també, podríem dir, calent, on la policia té la vista posada.
A l'entorn de l'estació també?
A l'entorn de l'estació sempre, sí. I també a l'entorn de Passeig Vilanova, al darrere, diguem, on està la granja, tot sí. Allò que a l'estiu allà també aparquen molts cotxes d'estrangers que a vegades deixen les maletes o deixen cotxe o deixen les coses seves. Per tant, són punts on allà es fan reforços especials.
Mm-hmm. Ha passat una setmana de la vostra declaració a la jutgessa. Després d'aquell dilluns, ha passat alguna cosa més? Us han dit alguna cosa? Us han dit per aquí, per allà, no sé què, què tal? No.
No han dit absolutament res. Jo, doncs, evidentment, ja ho vaig dir, que per fi havia pogut declarar després de 2 anys d'espera, i la veritat és que després de 2 anys d'espera, anar allà i estar pràcticament 15 minuts només parlant, també sembla una mica estrany, no? Però bé, és el que ha estat tot aquest cas, al final, que nosaltres sempre ho hem dit, no? Que ha estat tants anys per un tema administratiu, la veritat és que no es pot entendre, però en fi, jo confiaré plenament en la justícia, no? I sobretot que es rescabali el nom de Sitges i de la institució.
Ho preguntarem en passiva. Veu dir tot allò que volíeu dir?
És que la veritat és que van fer molt poques preguntes, no? I per tant, home, tampoc no vaig poder esplaiar-me potser perquè tampoc em van preguntar molt, però sí, evidentment, que a preguntes del meu advocat, sobretot quan em va preguntar per què va passar el dia aquell de la detenció, allà sí que em vaig esplaiar, evidentment, perquè vaig tornar a repetir que va ser una detenció humiliant, que no havia tingut que haver sigut mai, i que allò va fer molt mal a mi, evidentment, però als treballadors, a tota la gent que se'ls van emportar, i també, com dic, a Sitges i a la institució.
Aquest dissabte farà 2 anys. Això no sé com es gestiona, si la marca queda, si no queda. Si la ferida queda, si no queda...
Home, la ferida queda, i jo estic segura que tota la gent que vam passar per allò, allò ho recordarem tota la vida, no? No se'ns anirà mai. És veritat que amb el temps doncs, passa i evidentment baixa el suflé de l'enfado d'aquell moment, no? Però clar, ara aquests dies recordant-ho, dèiem és que evidentment va ser una cosa increïble el que ens va passar. Per això dic que espero que la justícia pugui rescabalar aquell moment, que és el que et dic, segur que tots i totes els que ho vam passar en primera persona ens en recordarem sempre.
La comissió de... com es diu, la comissió informativa de caràcter especial que va decidir el ple establir, és que al final resulta bastant complex també recordar-ho tot, que el ple va decidir iniciar, cal esperar per tant a que acabin de declarar els càrrecs electes que queden pendents?
Sí, tal com es va aprovar en aquell moment es va dir que es convocaria aquesta comissió en el moment que l'últim càrrec electe declarés. No se sap si encara, de fet, van dir, no?, que hi hauria algun càrrec electe més que el cridarien, però no se sap si es cridaran o no. De fet, l'anterior alcalde i jo mateixa vam anar a declarar perquè nosaltres sí que ja ens van citar tres vegades o quatre, aquesta la quarta, i per tant nosaltres havíem d'anar sí o sí. La resta no els han arribat a citar mai, per tant no ho sabem.
És a dir, a la llista hi havia, si no recordem malament, Rosa Tubau,
exacte,
però no, sí, que se'n sàpiga no ha estat citada.
Per tant, pot ser que la citin o pot ser que no,
que no,
però nosaltres estarem amatent, evidentment. Si ho tanquen, doncs evidentment aleshores ja es podrà constituir la comissió i si han de declarar, fins que no ens diguin si es tanca o no ho podem saber.
Què creieu que en pot sortir d'aquesta comissió?
De la comissió informativa de caràcter especial, doncs poca cosa. Jo entenc que l'oposició en aquell moment, que era molt recent, doncs volia informació. Ara, clar, ha passat dos anys, vist el que ha passat, no?, i com ha anat, no sé, sincerament, perquè clar, jo entenc que la gent que ens hem trobat amb això, el que hem volgut és anar a declarar davant d'un jutge, no? Si no, no sé molt quin sentit tindrà ara.
Aquest divendres finalitza el curs escolar. La setmana passada les AFES van mostrar la seva preocupació pels mòduls prefabricats pels barracons, com se'n diu popularment, i teníem una conversa la setmana passada amb la regidora Carme Gasulla en què anunciava que s'havia arribat a un acord en aquesta reunió amb serveis territorials per la no implantació dels barracons i per utilitzar un equipament municipal de forma conjuntural per evitar escolaritzar els nens i nenes amb barracons, i que l'altre acord seria la remodelació de l'escola Esteve Barratxina per un import de 3 milions d'euros. Això més o menys es pot donar per fet tot?
Sí, jo crec que aquí el que ha passat, bàsicament, sobretot, és que el govern de la Generalitat, del Partit Socialista, aquí es va tirar a la piscina directament. O sigui, va arribar aquí la Conselleria d'Educació i va dir farem una escola. Clar, quan van dir farem una escola-institut, tots vam dir, home, que bé, perquè fa molts anys que ho demanem, sempre ens diuen que no, i ells van dir, farem una escola. Nosaltres vam dir, tenim un terreny a la plana, fins i tot bastant equipat i preparat. Quan ens el demaneu, fem la sessió, perquè ells t'han de demanar la sessió. Vull dir, en aquell moment jo crec que aquí es van equivocar, o van ser massa llançats. Clar, després suposo que van veure els números o van veure el que era i ara estan reculant i estan dient, bé, un institut d'escola doncs ja no ho veiem tant, potser s'hauran de posar barracons, a on posem els barracons? Clar, llavors aquí s'ha començat a complicar molt la cosa, perquè llavors evidentment les direccions de les escoles han dit no em posis un barracó en una escola perquè sé que això es quedarà per sempre, on el posem, jo no el vull, aquest tampoc, i aquí s'ha començat a complicar molt el tema. Què va passar l'altre dia amb la reunió amb la direcció territorial del Penedès que va portar la regidora Carme Gasulla? Es va acordar que no es posés cap barracó en cap escola. En cap escola, perquè ningú vol uns barracons que no saben què passaran després. Per tant, nosaltres vam tornar a dir, tenim un terreny, poseu els barracons en aquest terreny, perquè entenem que si poses uns barracons en un terreny nou, és ja la futura escola. Aquí,
diguem-ne que consolides el projecte d'una futura escola.
Ara, el que ha quedat és... Nosaltres seguim insistint en això, però també vam donar l'opció d'aquests nens i nenes que queden sueltos, nosaltres podem oferir un equipament municipal ja fet, com ha passat altres vegades, no?, que per una emergència, diguem, doncs els poses en un equipament municipal. Ara tenim una reunió, estem esperant que ens convoquin amb la Direcció General d'Educació precisament per concretar això. Però nosaltres volem ser molt clares i volem dir això evidentment és absolutament provisional, no agafarem un espai municipal perquè aquí es quedin anys els que van creixent.
Per hipotecar-lo.
No, exacte. Tornarem a dir tenim un terreny per oferir i volem que això es tanqui definitivament perquè sí que es va arribar a aquest acord però ara s'ha de tancar definitivament amb la Direcció General d'Educació.
Per tant, és d'esperar que des de la Direcció General no diguin no, barracons, això queda clar que no.
No, home, a no ser, però és que tampoc no crec que estic, a no ser que ens diguin barracons en aquest espai nou que ens esteu donant. Bé, això també ho acceptaríem, evidentment.
Com a pas previ a la construcció d'una nova escola.
Exacte,
Hi havia en aquesta reunió representants també dels centres escolars, de les direccions de les escoles.
Sí, de les direccions de l'escola, sí.
Per tant, diguem-ne que és una postura consensuada,
exacte,
comuna.
Exacte, van quedar satisfetes en el sentit de dir, d'acord, no ens posareu barracons a dins de la nostra escola, que és el que no volien les direccions de les escoles.
Quin drama això, eh?
Sí, la veritat que sí, però és el que dic. Ens vam posar una mica en aquest lío perquè el primer que va dir la consellera quan va arribar aquí va dir, sí, farem una escola-institut, clar, tothom... Doncs vam estar molt convençuts, que bé, fantàstic, i ara han de recular.
Una qüestió afegida amb aquest assumpte, que és el de les xifres de matriculació, i de nou aquest ball de xifres també entre les xifres que venen de Sitges a les xifres que té la conselleria, que no hi ha mai forma de poder-les encaixar.
Sí, en això la regidora ho deia, que vol resoldre-ho definitivament, perquè no s'entén que tinguem sempre aquest ball de xifres. No? Nosaltres sempre diem que aquí doncs, tenim les escoles molt tensionades, perquè cada any al principi, amb la preinscripció va fent, però després el matrícula viva va creixent, i en canvi segons la Generalitat doncs no tenim aquesta necessitat, per tant aquí hi ha un problema i és veritat, no? I amb això la regidora ara ha insistit molt, ha dit anem a mirar bé exactament què és el que passa,
és que per
on
hi
ha aquest ball.
No hi hauria d'haver discussió amb els números, perquè són els que són.
No
una altra cosa és que doni la sensació que uns porten uns números amb la necessitat de construir una nova escola i la Generalitat sembla que en porti uns altres per defensar que no la vol construir.
És cert que en els darrers anys va passar que les etapes escolars més primerenques, diguem, no? L'I3 o l'I4 o aquests, hi havia com molta demanda per entrar i això ara ja no passa tant. I s'estan quedant els que va haver-hi aquesta demanda, que ara ja estan a quart o a cinquè, són aquests cursos els que tenim problemes que venen d'origen, clar. Però sembla que la preinscripció, la primera inscripció, diguem, dels més petits, doncs no hi ha hagut aquest desbordament, sembla, eh? Ara veurem després la matrícula viva, com va tot. Però jo crec que és en aquest impàs aquí on no acaba de lligar bé les dades.
La setmana passada vau presentar la promoció de 482 habitatges en aquest triangle tan gran i vau apuntar unes possibles dates en què tot això es comenci a posar en marxa. Refresquem una miqueta la memòria perquè la intenció és que aquest any es pugui començar a posar en marxa el procediment, hem d'entendre, per adjudicar a les empreses que realitzin aquests 482 pisos, que no sé si hi ha de ser una de sola o repartides amb més d'una empresa o fundació o el que sigui.
Nosaltres era molt important arribar al que es va aprovar en aquest ple, perquè és la modificació urbanística que ho fa possible i això ha costat molt. És una mentira, però ha costat moltíssim arribar en aquesta modificació urbanística que, com vam explicar, agrupa dos àmbits, que un és el terreny que hi ha on hi ha l'edifici Venus, amb el terreny aquest, que és una cosa que potser et pot semblar estranya a primera vista perquè dius, bé, són dos terrenys separats, però gràcies a fer aquest conjunt podem tenir un espai gran verd a dins, en l'àmbit aquest dels 482 habitatges i solucionem un problema endèmic que teníem allà al Venus, que és un terreny privat que tenia molts problemes, amb una part de verda també privada, que ara la passarem pels veïns, pública privada, que, en fi, resoldrà un tema que fa molts anys que estava pendent, des de que es va fer el pont, bàsicament, i alhora ens permet fer aquests 482 habitatges amb una gran zona verda al mig. Per tant, el primer pas era importantíssim. Ara, això fet, l'aprovació inicial, ara això segueix el seu tràmit, la provisional, l'exposició pública, les al·legacions, tot això és una tramitació que dura molts mesos, no? Gairebé un any, tota aquesta tramitació per anar-ho provant definitivament. Però paral·lelament nosaltres ja podem començar a fer la reparcel·lació importantíssima, que és la que diu doncs, si passa un carrer per allà al mig o no, o com han de ser els vials aquests i com ha de ser tota la urbanització, i paral·lelament també nosaltres ja podem començar a parlar amb si això ho fa una fundació, si ho fa qui pugui fer-ho, perquè evidentment són molts diners. Vull dir, ha de ser algú que estigui o que tingui ajudes. Per exemple, quan vam fer els 175 habitatges, va ser un moment que aleshores hi havia moltes ajudes als fons Next Generation, a les fundacions per fer habitatge. Doncs ara s'ha de buscar tot això.
Ho van fer dues fundacions, no? Si no recordo malament.
Tres, al final, eren tres diferents amb els tres blocs. Però, sobretot, el que és molt important també és que això no és només qui pot urbanitzar, que hi ha ja val uns diners, sinó construir, que també val uns diners, i a més gestionar, perquè com recordem són, al principi tots són habitatges de lloguer, a preu just, a preu assequible, que diguem nosaltres, i per tant ha d'haver-hi qui ho gestioni, això com ara.
El preu és el preu taxat per la Generalitat de Catalunya amb la vivenda assequible.
Sí.
En un àmbit com és el nostre, que és allò tensionat, com se'n diuen això.
Sí.
Territori tensionat.
Per tant, la nostra idea és, si tot anés bé, a partir de l'estiu que ve, del juny, juliol de l'estiu que ve, que es pugui començar a fer les obres. Però és el que dic, que paral·lelament es va aprovar en tota la modificació urbanística aquesta, en tota la tramitació, paral·lelament es va fent els tràmits amb el promotor que haurà de portar això endavant, i paral·lelament ja es començarà també amb el registre d'habitatges, en recordar la gent que s'apunti, que es posi al dia, perquè s'han d'anar posant al dia per fer després el sorteig.
11:07, quan va venir el president Illa, el president va dir que les sentències s'han de complir, l'alcaldessa també va dir que les sentències s'han de complir. Això vol dir que es dona més o menys per perdut el Club de Mar i la piscina?
No. Mira, nosaltres justament, mira, una novetat que vam parlar ahir. No sé si recordeu que nosaltres quan vam dir totes les actuacions que es van fer, una de les actuacions que vam fer com a ajuntament va ser reclamar a la demarcació de costes la via de fet, que era no podeu venir aquí i per via de fet tirar terra sense preguntar-nos absolutament res. Aquesta via de fet donava 10 dies perquè diguessin alguna cosa.
És a dir, perquè Costes respongués.
Exacte, i Costes no ha respost. Per tant, nosaltres ara posarem un contenciós administratiu a la demarcació de Costes.
Per haver actuat per la via de fet.
Exacte, i això ens donarà peu a nosaltres demanar que han de fer un projecte, perquè com vam dir, no podien actuar per via de fet, per tant, nosaltres ara engeguem un altre procediment.
Aleshores, la qüestió és per què? Perquè, com saben, anem afegint procediments dins d'aquesta situació. Hi havia aquella cautelaríssima oberta.
Exacte.
Que d'alguna manera s'hagi obert o es pugui obrir aquest contenciós administratiu, es pot afegir els arguments per una cautelaríssima que continuï oberta?
Home, sí, entenc que sí. Sobretot nosaltres el que reclamem és que aquí no es pot tirar a terra res si no hi ha un projecte clar de futur del que es farà. Però un projecte, a més, que doni respostes. És a dir, si, com ho vam dir, si tires a terra totes aquestes edificacions, realment hi ha un estudi rigorós, científic, seriós, que ens diu que la dinàmica del litoral no continuarà destrossant el que hi va darrere? Sí o no? Has estudiat eliminar espigons, canviar-los de lloc, fer qualsevol cosa? És a dir, ens falta molt de detall d'aquest, no? Per tant, entenem que una sentència de fa 30 anys que tenia un objectiu clar, que era hem de tirar les edificacions perquè s'estan menjant la sorra, fa 30 anys era aquest l'argument, no pot ser el mateix argument. Per tant, nosaltres insistirem en això. Nosaltres insistirem en que es mantingui alguna edificació. Insistirem. Ara, aquesta proposta de canvi de llei que s'ha portat al Congreso, sí, precisament demana canviar de 300 metres quadrats a ocupar-ne 700. Bueno, doncs anem a veure, per això nosaltres demanem...
Aquesta proposta que també significa que d'alguna manera es protegeixin, que quedin fora
també,
de la competència
també,
de la línia marítim terrestre també, els béns catalogats.
Exacte. No? Per tant...
És a dir, que per una banda seria això i per una altra banda que els equipaments que quedessin en aquella zona poguessin tenir fins a 700 metres quadrats.
Això és el que es demana. Per tant, nosaltres esperarem, evidentment, com va dir la ministra en el seu moment, va dir esperem a que s'acabi l'època estival, va dir, no? Per veure què faran. Per tant, jo no sé si faran la recuperació possessòria, és a dir, que treguin a les persones que estan ocupant els espais, això va a part, diguem, però sí que el manteniment de moment de les estructures, nosaltres... ho allarguem fins al màxim i a veure quins projectes hi ha, no?
Per tant, des del punt de vista del procediment, tindríem per un costat el Club de Mar, a qui li van aprovar aquesta cautelaríssima per entendre que s'havia vulnerat un dret fonamental que era el de l'assistència judicial i, per tant, s'actuava sense el vistiplau d'un jutge, i, per una altra banda, l'Ajuntament, que fa valer aquest concepte del, com ho heu dit això, de fet...
De la via de fet.
De la via de fet,
sí, que no
per,
poden actuar
per entendre
per
que no es pot actuar sense demanar ni permisos ni
Exacte.
Tenir cap consideració per l'administració local.
Exacte, i ells tenien 10 dies per contestar. Si haguessin contestat i haguessin dit, doncs mira, actuem així, per això, però no han contestat
no
i, per
dit,
tant,
i, per tant,
nosaltres som contenciós.
Obren contenciós administratiu sobre aquest assumpte.
Sí, sí.
Com creieu que acabarà entre totes aquelles coses que no se sap com poden acabar?
Doncs no ho sé, jo el que veig més possible segurament és la recuperació possessòria, en el sentit que allò s'ha de regularitzar, perquè és evident que no poden haver-hi unes activitats sense llicències, sense poder fer obres, vull dir, a la vista està, no? Com estan aquelles edificacions. Per tant, jo crec que s'ha de regularitzar.
Que l'Estat assumeixi la competència plena,
clar,
en aquell lloc.
O l'Ajuntament, fins
o l'Ajuntament,
i tot nosaltres diem, sí, sí. Ho assumim
públic,
nosaltres,
vaja.
Ho regularitzem. I quan ho tingui això a l'Ajuntament, veiem què en fem, però almenys que estigui regularitzat, això jo crec que sí que és imprescindible, i després doncs lluitar per veure què podem mantenir.
No? Han parlat amb algú més de costes en aquests dies?
No, jo ara precisament tinc pendent amb la demarcació de costes una mica per posar-nos al dia. Nosaltres ens vam posar justament ahir amb tot el gabinet jurídic de l'Ajuntament per tirar endavant aquest contenciós, però ara sí que evidentment ells no ens han dit res més, però jo
és
sí
dir,
que els contactaré.
Després de la polseguera de l'ordre d'execució,
ningú ha dit res més. Després
eh?
De trucar-nos cada 5 minuts ja ningú ha dit
com
res
si
més.
Com si hagués fet una pausa dramàtica
sí,
aquí, esperant
sí.
el
Exacte,
drama,
sí, 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 sí.
Liquidació del Consorci de Clonatació, que és una altra d'aquelles patates calentes que s'ha d'acabar. Fins a mitjans de juliol
sí,
està oberta la subhasta.
Està oberta, sí.
Té l'Ajuntament coneixement de si hi ha interès, que si hi ha algú que hagi mostrat el seu interès o estem igual?
Sí, n'hi ha hagut interès, evidentment. Vull dir que han anat trucant, que han anat a visitar-ho i que han fet moltes preguntes de com hauria de ser la compra. Bé, esperem que acabi aquest procés.
I confieu?
Sí, jo espero que sí, jo confio perquè al final seria una bona solució en el sentit que es podria mantenir l'equipament, que és molt important, que es pugui mantenir l'esport allà, i interès fins ara sí que n'hi ha hagut diversos. Jo entenc que els que tenen interès també ho coneixen molt bé com van les subhastes, no? I suposo que per això apuren fins al final.
Luis Miguel García us demanava valentia l'altre dia des d'aquests micròfons per assumir la municipalització de les instal·lacions.
No, és que no té res a veure amb la valentia, a mi em fa gràcia aquesta paraula, perquè el que té a veure és amb el compliment de la llei, no? I amb la responsabilitat, sobretot, precisament que ho digui això Luis Miguel García, no? Quan això ve de quan amb inici, un inici que ho diuen els documents, viciat, que va començar malament, viciat per error, no s'havia d'haver fet aquell consorci, va començar malament i ara nosaltres ens estem menjant aquí la resolució. Per tant, valentia moltíssima, moltíssima. Crec que fins ara ningú havia estat tan valenta com per dir, ei, això s'està incomplint la llei, aquí s'ha de liquidar el consorci des del 2015, per tant, jo crec que valentia n'hem mostrat molta, perquè no és fàcil, perquè hem tingut moltíssima, sobretot l'oposició, penso que alguns s'han aprofitat molt, de que hi ha un fet irregular totalment, que ha costat molts diners al poble de Sitges, aquesta mala constitució d'aquest consorci, i per tant, la valentia per resoldre-ho, és clar que sí, i la solució, com ens han dit, no es pot municipalitzar un servei privat amb informes evidentment desfavorables de secretaria d'intervenció quan t'estan dient que això no es pot municipalitzar, que després de buscar totes les formes possibles l'última que s'ha arribat és aquesta de la subhasta, que ens sap greu a molt seguríssim, que el que hem intentat és mantenir sobretot a l'esport, que hi ha uns esportistes enormes i grandíssims aquí en el club natació, evidentment, i que volem que continuïn també, però que s'ha gestionat administrativament molt, de manera molt dubtosa, també diguem-ho clar, perquè clar, sembla que aquí no és culpa de ningú, no, aquí hi ha hagut uns responsables també de portar aquest club i d'anar arrastrant. Tu tens un club que cobres unes quotes de soci, tens unes ajudes de l'Ajuntament i no te'n tires endavant, doncs aquí responsabilitats jo crec que també han de ser repartides.
Per tant, entenc, alcaldessa, que si la subhasta no fructifiqués, serien aleshores Secretaria d'Intervenció qui li diguessin a l'Ajuntament, doncs bé, com que la subhasta no, farem això ara.
Exacte, nosaltres hem fet el que com a responsables dels diners públics hem de fer, que és Tu has de, tots els diners que s'han posat, has d'intentar recuperar-los, que no els recuperarem perquè han passat molts anys i és veritat que molts diners doncs, s'han posat i evidentment s'han gastat, diguem, ben fets, diguem,
no? Us ho pregunto en el sentit, no es tracta d'una decisió ja que depengui dels polítics, en el fons.
No, en absolut.
Depèn dels habilitats, del total, criteri dels habilitats de l'Ajuntament.
Exacte, i de la llei. Això jo sempre ho he dit, és com una empresa quan es liquida, tu tens l'obligació de liquidar una empresa amb els actius, els passius i per tant s'ha de liquidar i això des del 2015 tenim una obligació. Un cop liquidat el consorci parlem-ne, però el consorci s'ha de liquidar, no podem tenir allà un ens i estar d'aquesta manera tan irregular, no? Per tant, jo crec que nosaltres hem fet totes les passes per la nostra responsabilitat també i que tots tenen responsabilitat, tot el consistori aquí té responsabilitat, per tant jo crec que això s'ha fet correctament, liquidem el consorci i parlem-ne de què fem, això sí.
El paviment està escollit, les obres continuen i ara ha de ser la comissió del patrimoni del Penedès la
exacte,
que ha d'avalar...
Que es reuneix avui.
Es reuneix avui, sí. Definitivament.
O sigui, sí, avui tenien reunió ells ordinària i entre d'altres coses, entenc, doncs es portava la proposta guanyadora, diguem, d'aquest procés participatiu que vam fer.
Estem parlant de Pau Barrabeig i Carreta.
Exacte, de Pau Barrabeig i Carreta. Per tant, com es reuneix avui, jo entenc que entre avui o demà tindrem la resposta de que ens deixin tirar endavant, esperem
no,
que
no
sí.
No hi hauria d'haver massa problema.
No, perquè en principi es va parlar molt amb ells ja quan vam fer aquest procés, per tant, en principi no hauria d'haver problema per tirar-ho endavant.
Però és un pas previ necessari
sí.
Abans d'executar l'obra de pavimentació.
Sí, totalment obligat.
Per la resta, els terminis més o menys van com havien
d'anar. Sí, segueixen igual. Estem a l'espera d'això per, evidentment, poder encarregar les peces aquestes i tot el material.
Saltem al mercat municipal i a tot el que és el procés que hauria de desembocar en aquesta renovació de concessions i el concurs i les licitacions i tot plegat. Com s'està i si d'alguna manera tot el que era el procés complicadíssim de la divisió horitzontal de l'edifici està avançant?
Sembla ser que el procés aquest tan complicat de la divisió horitzontal ha arribat al seu final. Ho dic perquè això evidentment ho pot explicar molt millor el regidor, l'Albert Oliver, perquè aquesta la setmana passada, crec que era dijous o divendres, van arribar, sembla ser, a un acord entre tots els propietaris, diguem, que formen part de l'edifici municipal del mercat.
Estem parlant de tots?
Tots,
és a dir,
tots vol dir 91.
És el que anava a dir.
És que són moltes.
Perquè eren un disbarat de propietaris.
Exacte,
allà,
perquè hi ha els centres comercials, està l'Ajuntament, evidentment, hi ha una persona que té moltes places de part, parking, però després n'hi ha individuals que cadascú té una plaça
de parking.
I això eren 91 persones o 91 ens jurídics, diguem.
Aleshores,
per això hi havia havia de ser per unanimitat de tothom.
Ho encaixo aquí una miqueta perquè més d'un pensarà bé, i ara què tenen a veure els propietaris del pàrquing amb la licitació de les parades del mercat? Tenen a veure perquè això era, anava a dir, una condició sine qua non per poder obrir un concurs...
Exacte.
Per la renovació de les concessions.
Recordem que quan es va fer l'última reforma del mercat,
sí,
que ja fa més
2009,
de 25 anys,
sembla,
anava a dir...
El 2009 va ser la darrera. La de Mercadona va ser el 2009, em sembla
exacte,
que va ser una
fa
cosa
més,
així.
Sí, més de 25 anys,
que li va tocar el regidor Marquero.
Exacte. Quan es va fer aquella reforma, no es va acabar la divisió horitzontal, que sembla una tonteria, però és increïble. Per tant, què passa aquí?
Cada vegada recordaran els oients, Mercadona es quedava aquell espai, després hi va haver un problema amb les bigues que tenien una sulfatació i Mercadona va pagar aquest arranjament de les bigues a canvi de tenir més anys de concessió.
Exacte.
Per tant, diguem-ne que hi ha d'haver
un
embolic gran.
Què passa? Que cada, per exemple, cada botiga que hi ha allà dintre, cada botiga comercial que hi ha, no sap exactament si té si li corresponen 30 metres quadrats, 15 o 20. I això és un problema, perquè si ara s'ha de fer una licitació i per tant s'han de licitar parades, no es pot, almenys jurídicament,
sí.
I sobre el paper, de dir, escolta, més que la teva parada ocupa 10 metres quadrats, no sabem si 10, fins que no es fes això. Això ha costat moltíssim, perquè de fet jo quan vaig entrar com a regidora d'activitats el 2015 ja ho vaig agafar en aquell moment, vull dir que portem molt de temps. Ha estat molt complicat perquè clar, havia de ser per unanimitat, 91 persones havien de dir d'acord, ja estem d'acord amb això. Per ells també és una tranquil·litat, perquè és que si no, fins ara les transmissions,
tot el
tema jurídic és molt, molt, molt complicat.
Per tant, ara un pot dir, tinc una plaça de pàrquing que fa 4x3, tinc una parada que fa 15 metres quadrats, o tinc, el que sigui.
bé, sí, diguem, sí. No irregular. Era un altre tema que s'havia de regularitzar bé. I això, evidentment, condicionava, perquè a nosaltres ens deien no podeu fer una licitació si no
sí, sabem no
el que ocupes. Què passa? Que ara això sembla ser que ja s'ha resolt, s'ha arribat a un acord, evidentment ara suposo que s'han de fer totes les passes perquè quedi per escrit. És veritat que tot i això, paral·lelament a promoció econòmica, s'ha anat treballant amb els plecs de clàusules de les noves concessions, però també s'ha parlat, evidentment, amb secretaria, que en el cas que sigui necessari, si el desembre no es pot... Perquè també, això també és veritat, que ho hem parlat amb els paradistes, no és el millor moment per fer una licitació el mes de desembre en un mercat municipal, que és segurament de les èpoques que tenen més feina.
Per tant, sobre la possibilitat sobre d'una pròrroga.
Exacte, a precari, que puguin estar uns mesos, amb el ben entès que hi ha... es veu al final de la licitació,
però
diguem,
que aquest
no?
procés es pugui portar amb una certa calma.
Clar,
i amb
ara
una
imagina't
certa...
que això que dic que tenco es tanca definitivament al setembre, no podem començar una licitació a l'octubre o al novembre, que els hi enganxés en plena temporada de cap d'any. Per tant, això sí que ho hem parlat amb ells i hem dit, bueno, anem a veure que es pugui fer a precari durant uns mesos mentre no tenim la licitació tancada.
Per tant, sí que hi ha, la possibilitat de prorrogar.
Exacte.
En el seu moment, quan us van dir no, que no es pot prorrogar...
No, perquè amb raó, raó el secretari va dir, si ho tanqueu abans, vosaltres heu de licitar, perquè és la vostra obligació. Ara ja està gairebé tancat, però clar, potser es tanca, doncs això que et dic, no? Al setembre.
Sí, sí. Estem a juny, per descomptat, clar.
Per tant, no és una pròrroga en si de dir, vinga, doncs fins quan vulgueu. No. És claríssimament uns mesos a precari perquè s'està fent la licitació.
Per tant, el que sí es pot dir és que la licitació, si tot anés bé, es faria durant l'any 2026.
Sí, segurament sí, per no enganxar en plena temporada de Nadals als mercats, als paradistes que tinguin que presentar-se amb una licitació. No?
D'acord. Dimecres que ve, ple municipal, es posaran sobre la taula les obres a Santa Bàrbara,
sí,
de la Masia i aquest nou local, aquest nou espai per la Jove de Sitges i la gimnàstica rítmica?
Sí, portem dos projectes molt importants en aquest ple. Un és Santa Bàrbara, que com bé sabeu es va fer en el seu moment el projecte, però el projecte el va fer un arquitecte, diguem, extern, i quan ho fa algun extern entra a l'Ajuntament i ha de passar pels requisits que mirin els tècnics i ja està passat i per tant s'ha d'aprovar pel ple. Va, la Masia Santa Bàrbara, que si no recordo malament eren uns 400 o 500 metres quadrats, no? Són dues plantes més la planta de dalt, per tant, amb diferents aules, penso que serà un molt bon lloc per diverses entitats, i a més va un annexa molt gran al costat.
La Masia, que és la reconstrucció de la Masia, perquè està en una ruïna absoluta.
Exacte, i després va un annexa amb unes mides especials, sobretot per acollir la Jove de Castells i també la gimnàsia rítmica. Jo crec que aquest és un projecte, la veritat, molt maco, molt esperat. A més, en tota aquella zona també donarà molta vida que hi hagi també activitat i no només residencial. Va acompanyat d'una zona, d'una àrea verda, d'aparcament, a més, amb el conjunt, amb l'ermita. Per tant, jo penso que serà una obra, doncs, la veritat, per mi almenys molt desitjada de fa molt de temps, no?
S'aprova això, per tant, això s'haurà de licitar, haurà de començar, aleshores, tot el procediment de licitació de l'empresa que ho faci, etc.
Nosaltres, què esperem? Que la licitació estigui adjudicada a l'obra abans d'acabar l'any. Això és el que jo demano. Al igual que l'altre projecte important que portem, que és la fase 2 de Terramar. La fase 2 de Terramar és com la fase 1 que vam fer, doncs tots els carrers que s'aproximen més als jardins de Terramar, diguem, no? Per tant, és una de les fases, segurament, és una de les zones més malmeses de Terramar, per tant, també és la fase més costosa, és veritat, perquè de fases n'hi ha 8. Per tenir tot el Terramar perfecte, n'hi ha 8 fases, són moltes, eh? Nosaltres tenim el projecte de la 2 i de la 3. Ara portem el de la 2, perquè, com dic, és la fase més costosa econòmicament i no són només les voreres, és com es va fer la fase 1, sinó que es diu un projecte integral, canvi dels arbres, soterrament de les línies, en fi, tota una reforma molt important que també, si ara aprovem el projecte, la nostra idea és que abans que acabi l'any estigui adjudicat. És molt important perquè aquesta és una obra llargueta. També.
Més enllà de les voreres, això implicarà un canvi d'imatge de la zona, aquells pins enormes que també pels especialistes han estat un trencaclosques perquè han rebentat voreres.
Jo crec que la fase 1 es va fer molt ben feta, la veritat, i tampoc va ser un canvi molt
traumàtic,
radical amb el tema de l'arbrat. I en canvi sí que va ser molt bo en el tema de les voreres, que com bé sabeu, segurament és el lloc de Sitges que està més malbé, amb diferència, no? Per tant, jo penso que això és una obra que s'ha de fer i que tant de bo es n'és fent sempre, en cada legislatura es vagi fent per tenir-ho ben acabat, no?
Estan previstes obres a la deixalleria també?
A la deixalleria es va arribar a un acord justament amb, com bé sabeu, amb el govern de la Generalitat, que no té pressupost, però sí que s'han fet uns suplements de crèdits, que és una mena de modificacions, com fem nosaltres als ajuntaments. Els partits polítics també demanem coses a canvi de donar suport, no? I una de les coses que nosaltres ens han donat precisament és 1 milió d'euros per poder fer la deixalleria, que ja tenim el projecte fet. Per tant, nosaltres ens van demanar si teníem algun projecte que ja el tinguéssim acabat i que només fos donar la partida pressupostària, i vam apostar per la deixalleria.
Per tant, entenc que és la important remodelació de la deixalleria?
És fer una deixalleria nova.
Una deixalleria nova.
Sí.
Al mateix lloc?
Sí.
Per això dir, res a veure amb la deixalleria la coneixem.
No. És un projecte important també, que fa molt de temps que estava allà a la cua esperant, però que de vegades doncs passen per davant altres, no? Com per exemple això Santa Bàrbara, Terramar, però també és molt important que el tinguem.
M'ho heu posat bé. El nou contracte de neteja?
El nou contracte de neteja, justament, estem reunint-nos ara, és que ahir justament vam tenir junta de portaveus i mira, no vam buscar jo tenia que dir de buscar una data, perquè sí que volem presentar-lo a tota l'oposició. Es va presentar ja fa un temps la primera proposta, sí. Es va demanar que la gent
fes
les seves aportacions i ara evidentment l'hem de tancar. És que nosaltres el volíem tancar de fet ara, al juny, almenys tenir-lo tancat per poder-lo portar a ple. És un contracte molt important, molt gran, perquè evidentment puja molt de diners, perquè puja molt també de serveis que es fan, no?
Quan puja més o menys?
Jo diria que gairebé 11 milions d'euros.
11?
Entre 10 i 11, si no vaig equivocada.
Pels nostres oients, pensin que Vilanova ara definitivament ho ha aprovat,
sí.
Després de 8 anys sí. De mantenir el contracte en pròrrogues, i són 12 a l'any.
Sí.
I aquí estarem entre 10 i 11.
Sí. Vilanova, no em vull posar
un altre... És un altre, sí.
Però sí que a mi em va sorprendre, perquè vaig pensar com pot ser que a nosaltres ens costi gairebé més. Sembla ser que Vilanova té moltíssimes urbanitzacions no regularitzades.
D'acord. I per tant no entra a les competències de l'Ajuntament.
Perquè pensava, és impossible que Vilanova, amb lo gran que és... I, llavors,
i com ha augmentat també de població, perquè Vilanova són 70.000, ara, si no recordo més o menys.
Que tenen moltes... De fet, a Garraf, nosaltres Sitges som una excepció, perquè la majoria de poblacions de Garraf té moltes urbanitzacions no regularitzades.
I això vol dir que l'Ajuntament no assumeix...
No.
Però això és un problema, evidentment, també pels residents de les urbanitzacions.
Sí. Ara nosaltres no tenim urbanitzacions, però tenim moltíssim turisme i tenim moltes
necessitats. Per tant, un contracte entre 10 i 11 milions d'euros,
i
la intenció és, haig d'entendre, que durant aquesta tardor
nosaltres
es pugui portar...
Exacte, nosaltres voldríem que sí, que almenys, clar, s'ha de licitar, també la licitació dels contractes de neteja són de les més complicades, perquè sempre es presenten empreses molt grans, sempre hi ha alguna... És molt possible que després faci algun recurs, o, per tant, és de les més complicades, això som conscients, bueno, perquè és la que són més diners, per tant, és la licitació més complexa segur que tenim.
Com us hem preguntat més d'una vegada, molt poc satisfeta o gens satisfeta amb la neteja?
Mira, jo és que, clar, després a mi em diuen que no. El diumenge vaig anar a la Trinitat i vaig baixar a peu, vaig passar per la Llevantina, que algun veí m'ha dit, pues suposo que ho vas veure. Doncs és que no vaig veure tan malament, sincerament. Els contenidors estaven tots nets, les voreres, home, clar que hi ha voreres en mal estat, però clar, és que jo vinc de Terramar o vinc del Vinyet i clar, comparar-ho amb la Llevantina, jo no ho vaig veure tan malament. Ahir me'n vaig anar des d'aquí l'Ajuntament fins al port, vaig passar per Valmins, és que vaig estar a punt de gravar-ho perquè igual em vaig trobar 4 papers a terra, vull dir... Sí, segur, eh? I, per exemple, ara hi ha moltíssim flor o fulles dels arbres. I a vegades hi ha gent que em diu, mira, és que està molt brut. Això no és brut, això no és brut. Volem arbres? Doncs els arbres deixen tot això. Jo, sincerament, evidentment que hi ha punts i que a vegades realment També et diré, aquest diumenge les papereres estaven a rebentar al centre del poble, a rebentar. I jo vaig dir, ostres, estan... N'hi havia moltíssima gent. Hi havia molta gent però, i les papereres, jo sóc la primera, i que em queixo i dic no pot ser perquè estan a rebentar.
Que és una imatge bastant recurrent.
Exacte, sobretot en el centre. Per això, clar, quan volto per altres zones, jo dic, home, jo visc en ple centre, clar, ho veig diferent, però també hi ha zones que han millorat molt i per tant jo crec que això també s'ha de dir. Però també direm, el nou contracte de neteja, perquè és més car? Precisament perquè reforça aquests punts que hem vist que hi haurien problemes, a part, evidentment, de tota la zona nova, que no estava i que ara també reforça. Per tant, bé, aquest cap de setmana, el que deien, hi havia moltíssima gent i jo també vull dir que, i ho hem dit a la roda de premsa de seguretat, es preveu molta gent aquest estiu, es preveu moltíssima gent. Primer, perquè les dades turístiques ens ho diuen, però perquè pensem que quan hi ha problemes en el món, la gent es belluga igualment. Ara hi ha molta gent, potser que no viatja a Estats Units, que era una destinació turística important, hi ha molta gent, evidentment, que Orient Mitjà, hi ha molts problemes, països de l'est. Per tant, ens estem acotant a Europa i nosaltres som la zona on fa més bon temps, més calor. Per tant, es preveu un estiu amb molta gent. I, de fet, jo ja es veu. Els caps de setmana, estem a juny, i els caps de setmana hi ha moltíssima gent pel poble.
Eduard Tomàs es lamentava la presentació del Corpus per aquell, vaja, per no haver pogut aconseguir que el 28 de juny es pugui presentar al Joc de les Festes Sitgetanes. Parlava amb aquella frase tan eloqüent, tan metafòrica, de el sistema és una màquina perfecta de triturar projectes i il·lusions de persones que intenten fer coses pels altres. L'alcaldessa li agafava el guà i deia, doncs un sí, en aquesta sensació de frustració que poden tenir molts davant d'aquestes licitacions perverses.
Sí. Costa molt, és veritat. I davant de persones com l'Eduard Tomàs, que és una persona molt exigent, que de fet...
Molt escrupolosa.
Que de fet, per això va també la comissió de Corpus, tot s'ha de dir, i per això sempre està en el detall. I la veritat que és un exemple brutal de bona feina, Però clar, jo li deia, home, no està el 28 de juny, estarà el 12 de juliol. Tampoc apretem de... Sí, es van presentar dues empreses, en fi, és un joc... que vulguis que no, has de treure un preu públic, s'ha de licitar, en fi, quan s'utilitzen diners
públics...
També és
cert que hem encadenat, perquè va venir l'expressió de l'Eduard Tomàs després del comunicat de la Festa de la Poesia, sí. També assenyalant que des de la burocràcia no ha permès...
Sí, però la gent ha de ser conscient que quan s'utilitzen diners públics doncs està controladíssim i regulat, i molt regulat, i és així. Bé, qui ho fa amb diners privats doncs no té problema, segur, però quan hi ha diners públics, doncs és veritat.
Segurament tothom està d'acord amb això, però en el que diguem-ne no s'està tan d'acord i sembla lentitud dels procediments.
Sí, però justament jo vaig dir allà, d'acord, el Joc de les Festes s'ha portat més temps i no ha arribat per 10 dies, però, per exemple, va tenir uns gegants que es va presentar al vestuari, arreglats, i això també va ser un procediment, no és que s'han fet sols, això n'hi ha hagut un procediment, i s'han fet, i a Corpus n'hi ha moltíssima feina, que per cert, jo no vaig parlar, i també és molt important, sobretot a l'exposició de clavells, tota la gent que treballa amb els clavells durant tot l'any, això també és molt important, en el Corpus és molt important, tota la col·laboració de la gent que arregla els balcons, és una festa tan participativa, per tant, sí, és veritat que hi ha procediments lents, però és que hi ha molts procediments. Vull dir, tot s'ha de licitar,
No noteu les entitats una mica esgotades per això?
Sí, i és normal. I mira, la regidora d'esdeveniments...
Dic una mica per no
dir... Sí. No, la regidora d'esdeveniments, justament, ara no fa molt, va fer una formació que sembla ser, no?, que va anar molt bé.
Però també va generar molta expressió pública d'aquesta...
I jo crec que el que... Almenys a mi el que em preocupa més i el que em molesta més és que hi hagi un canvi de criteris. Això molesta molt. I això ha passat. Que a vegades et diuen, no, has de fer així la subvenció perquè et demanarem això, això i això.
I quan
ho fas un any. I el segon any, és que ara ha canviat perquè... Home, això et mata, perquè clar, la gent ja prou que li costa... I això sí que jo ho dic moltes vegades als habilitats. Dic, no podem. Ja ho sé que hi ha normatives i que segur que canvien i a vegades es volen canviar per millorar. Però a vegades la resposta és al revés, no? I això et mata molt, que diguis, home, ara que ja sé com funciona, ara resulta que m'has canviat. Ara no, ara has de passar per un altre filtre. Ara... I això és veritat, que la nostra feina jo crec que ha de ser la de treballar per simplificar, i això costa molt.
11:35, la darrera, tornem al principi, en aquesta trobada per parlar del dispositiu de seguretat, algú ha fet referència al Top Manta o no?
Han preguntat sobre el Top Manta i bé, l'inspector és el que ha dit que jo penso que n'hi ha vent d'ambulant, claríssimament, i en segueix havent, però jo penso que en els darrers anys s'ha fet un esforç enorme i per part de la policia local, perquè en això està bastant sola la policia local. Tot i que sempre cal agrair molt a tots els altres cossos, però en això la policia local està bastant sola. S'ha tret completament, s'ha eliminat del tot la venda ambulant a tota la zona del Racó de la Calma i tota la zona aquesta del casc antic, que era molt important, i la zona del passeig s'ha eliminat totalment durant els caps de setmana, i entre setmanes sí, n'hi han molts. N'hi ha 20, 25, els compten, però és que n'havíem tingut 100 i 120. Ja no dic quan en teníem al centre de la població, quan els teníem en el centre del passeig, es van desplaçar cap al passeig, ara no estan els caps de setmana. És a dir, és una feina molt lenta de fa molts anys, però crec que comparativament s'ha anat reduint. Ara bé, sempre ho diguem, és un problema global, és un problema molt gran, no s'arregla només, ni de broma, només amb més policia i més seguretat. Això no és la solució. Hi ha molts altres actors, diguem, que han de participar, com és tot el tema social, tot el tema de promoció econòmica, que hem intentat ajudar-los perquè ells també regularitzin la seva situació, perquè puguin treballar de manera normal i no al mig del carrer fent venda ambulant. És a dir, hi ha una feina de molta gent i, com diguem, és un problema molt global que passa a tota la costa catalana, que hi ha poblacions que diuen, jo aquest any no en tinc, i l'any següent en té el triple. I així ens estem tots. Jo crec que, evidentment, com sempre diguem, és un problema que s'ha d'abordar, i també molta responsabilitat aquí de les institucions supramunicipals, perquè aquí al final estem fent la feina nosaltres, o sigui, el municipi amb la nostra policia local, aquí ningú més està fent res. Quan, per exemple, el passeig marítim no és competència ni tan sols nostra, no? Per tant, aquí es necessitaria un esforç més gran de tothom.
11:37, alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.